L'Observatori, un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, benvinguts a una nova edició del Temps de la Divulgació Científica, un espai que ens proposa conèixer la ciència i la recerca que es treballa a casa nostra via laboratori. Avui la primera de les xerrades té a veure amb un estudi que lliga la crisi econòmica amb els hàbits de consum d'alcohol, cànnabis i tranquil·litzants. I la segona de les converses no ens descobrirà cap estudi concret, però sí ens obrirà els ulls a conèixer la ciència d'una altra manera, més enllà de les zones radiofòniques, les revistes o internet. Només us avanço que és un àmbit completament distès.
L'Observatori a Ràdio 4.
Investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, l'IMIM, conjuntament amb investigadors de la Universitat Pompeu Fabra, han publicat un article que mostra que els hàbits de consum d'alcohol, cànnabis i tranquil·litzants canvien en les etapes de recessió econòmica. Volem parlar d'aquest estudi, dels detalls de l'interior del contingut, i per això saludem a Antònia Domingo, que és coordinadora del grup de recerca en epidemiologia de les drogues d'abús de l'IMIM i principal responsable del projecte. Doctora Domingo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'economia influeix en el consum d'hàbits d'alcohol, cànnabis i tranquil·litzants, però a millor o a pitjor?
En èpoques de recessió econòmica hi ha menys diners a l'abast i en principi això explicaria una reducció del consum. L'altra cosa que hem observat en l'estudi, que és un increment en el consum esporàdic excessiu d'alcohol, que és el consum que beus, depèn dels homes o les dones, però bueno, unes 5 unitats de beguda en poca estona, en un parell d'hores, és una mica la nostra definició, aquest ha augmentat. El que podríem dir que és millor és que baixa, no? Pel fet de tenir menys ingressos, disminueixes coses que són, potser les pots estalviar, pues això seria en positiu. Uh-huh. I en canvi, pues l'altre, el consum excessiu, esporàdic excessiu ha augmentat. Podem buscar explicacions al darrere, però en tot cas l'estudi el que mostra és el resultat, no permet buscar, no? O sigui, no hi ha elements per dir per què ha augmentat o ha disminuït, perquè de fet no són les mateixes persones les que seguim a l'estudi. Aquest estudi està basat en dades d'una enquesta que el Pla Nacional sobre Drogues fa cada 2 anys en la població de 15 a 64 anys que viu en llars i a partir del cens, i llavors cada 2 anys s'entrevisten amb persones que aleatòriament es fa la mostra i va a les cases a fer les entrevistes, i de fet les dades del consum les respon la persona per ella mateixa amb un qüestionari en paper i llapis, per dir-ho d'alguna manera, perquè no ho ha de dir enfront d'un altre i les dades poden ser més verídiques, no?
És una comparativa entre dos períodes econòmics, un en plena creixença, l'altre enmig de la recessió, i s'ha vist diferències en el consum d'aquestes substàncies, d'una banda l'alcohol, però de l'altra el cànnabis i els tranquil·litzants. Amb el consum d'alcohol, vostè feia la referència a l'apunt en què hi ha menys recursos econòmics, per tant, es redueix aquesta ingesta, però sí que hi ha un augment de consum esporàdic. Què passa amb el cas del cànnabis i dels tranquil·litzants?
A veure, amb el cas, de fet, amb això de l'alcohol, si puc fer un petit aclariment abans, però
sí.
Aquest patró de decreixement del consum d'alcohol, del consum excessiu d'alcohol, ja està és una tendència que és secular, que ja ve de temps, no és només en aquest període de temps estudiat, i el creixement del consum excessiu, esporàdic, també és una tendència que no es limita en aquest període de temps, sinó que també és una tendència que de fet ja se sap de fa temps que Espanya no, està canviant el patró de consum d'alcohol. Uh-huh. Hem adoptat patrons com una mica més del nord d'Europa, no? Aquesta seria una mica, volia fer aquest apunt perquè no és només circumscrit, o sigui que és important.
Que és tota una tendència que ja ve de fa d'anys.
Exacte, que teníem en compte aquest marc, no? Uh-huh. On ens movem.
En el cas del consum del cànnabis i dels tranquil·litzants?
Aquí sí que ens ha sorprès el fet, les diferències que hem trobat en el consum, per exemple, de tranquil·litzants en els homes que treballen. Aquesta seria una dada que realment, mentre que en els que estan aturats, no, això no s'observa. I aquest sí que és un fet que seria com diferent, no? És una cosa realment genuïna, en tot cas, d'aquest període. I llavors, per una altra banda, amb el tema del cànnabis, també s'ha vist que ha augmentat fonamentalment en els aturats. Els aturats, tant homes com dones, grans, van augmentar el consum més esporàdic de cànnabis, no, o sigui que serien no persones que no consumeixen diàriament, sinó que aquest consum esporàdic més puntual, no?
És curiós, doctora, el fet de que aquest consum de cànnabis s'incrementa entre els aturats. Vostès en aquest estudi destaquen, remarquen que molt probablement és perquè hi ha més temps lliure i això doncs propicia aquest consum. Però, d'altra banda, l'augment del consum de tranquil·litzant es dona sobretot en persones que tenen feina, justament per una angoixa que tenen a perdre aquesta feina.
Bueno, aquesta és una de les hipòtesis, no? Però que és versemblant. Sí, aquesta seria una mica el neguit, no?, que va suposar, bueno, que ha suposat la crisi econòmica durant aquests anys, pot haver, creiem que podria explicar, no?, que les persones que tenien feina en aquell moment, davant de la incertesa, davant de la recessió, realment estessin preocupades i necessitessin per seguir, no?, per trobar-se millor, tirar, bueno, mà, o sigui, agafar aquest recurs, no? O sigui, en lloc, bueno, és un recurs que tenim, que hi ha a la societat, però n'hi ha d'altres, però en tot cas, no? El que sigui, quan estudiem aquest tema, doncs veiem això.
I en tot cas també és important destacar que en aquest consum, aquest augment de consum de tranquil·litzants passa més en homes que en dones.
Bé, el tema, si aquest és un tema interessant, aquest augment s'ha vist més en homes que en dones, perquè de fet en els homes és menys freqüent, o sigui, el consum de tranquil·litzants. De fet, la prevalença, o sigui, el que diem prevalença, hi ha més dones que consumeixen tranquil·litzants que homes, en proporció. De fet, acostuma a ser el doble, no? El doble de dones consumeixen tranquil·litzants. Els homes segurament fan servir més l'alcohol, no? Però això també és una mica interessant el tema de comparar les diferents substàncies. I llavors, en les dones no s'ha vist un canvi amb la crisi, en el consum. No hi ha canvis pel fet d'estar empleats o no empleats, empleades, vaja, en aquest cas.
Això voldria dir, potser, que les dones afrontem aquests canvis de cicle econòmic d'una manera diferent que els homes?
Sí, no només en els períodes de recessió, sinó també habitualment. O sigui, el que deia de que el que sabem és que el doble de dones que d'homes utilitzen tranquil·litzants, això no és, és ja d'abans de la crisi. O sigui, que de fet les dones serien les que quan analitzem ja des de fa temps el consum d'hipnòtics, les dones tenen el doble de consum que els homes, mentre que els homes tenen el doble de... Bueno, tenen més consum d'alcohol, més consum de cànnabis, no? O sigui que les altres substàncies hi ha més homes que les consumeixen, mentre que els hipnòtics són més les dones.
Seria ja per altres raons. En qualsevol cas, aquest estudi, doctora Domingo, ha de servir per a què?
A veure, aquest estudi el que apuntem és que hem de d'intentar posar en marxa maneres de que hi hagi, en períodes de crisi hi hagi més suport des de serveis socials, o que hi hagi més suport d'una altra manera per les persones que estan aturades, perquè no vagin cap al consum de substàncies, que si es prenen molt de temps pues poden comportar problemes de salut.
És a dir, que l'objectiu és protegir aquestes persones per evitar-los el deteriorament de la salut mental?
Sí, aquesta potser seria una manera. Sí.
Doctora Antonio Domingo, coordinadora del grup de recerca en epidemiologia de les drogues d'abús de l'IMIM, principal responsable del projecte, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Observatori aquí a Ràdio 4 a explicar-nos aquest estudi i posar-nos l'alerta sobre aquest consum d'alcohol, cànnabis i tranquil·litzants en època de recessió econòmica. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès. Bona tarda.
Bona tarda.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Continuem parlant de salut perquè una tesi de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, que ha elaborat la doctora Georgina Badia, assenyala que els pacients amb trastorns de conducta alimentària presenten un pitjor rendiment en algunes habilitats d'intel·ligència emocional respecte a les persones que no pateixen aquesta patologia. Badia ha valorat amb l'instrument de Meyer-Salovey la intel·ligència emocional d'un centenar de pacients i ha comprovat que els malalts presenten una puntuació més baixa tant en el global com a les àrees de comprensió i regulació emocional.
Aquest nou concepte d'intel·ligència emocional des del punt de vista de Meyer i Salovey, doncs és un aspecte que nosaltres específicament no fèiem un treball en aquest sentit. Una possibilitat és incloure, no? Hi ha programes específics per treballar la intel·ligència emocional des d'aquest model i és una possibilitat que es pot tenir en compte, no? D'incorporar-la a la teràpia, doncs provar. Nosaltres pensem que és molt important, de fet, no? Les dificultats emocionals porten a que la persona utilitzi, no? les conductes de risc d'alguna forma per gestionar dificultats que tenen. Llavors, el que tinguin més estratègies o més recursos pot ajudar.
Aquest treball és el primer a nivell internacional que s'ha fet en tots els subtipus diagnòstics: anorèxia i bulímia nerviosa, trastorn per afartament i trastorn de la conducta alimentària no especificat. I la recerca demostra, a més, que presenten majors símptomes d'ansietat i depressió. Així doncs, Badia aposta per introduir a la teràpia pels trastorns de conducta alimentària programes específics per desenvolupar habilitats emocionals.
L'Observatori. Del laboratori a la ciutadania. Ràdio 4.
Un dels lemes d'aquest observatori és del laboratori a la ciutadania. Però avui la via de transmissió del coneixement de la ciència i de la recerca no només és radiofònic. També descobrirem què passa pels bars. Sí, ho heu escoltat bé, pels bars. I nosaltres en aquest punt, per explicar-ho, volem saludar a la Xènia Villalobos, que és biòloga molecular i coordinadora del projecte Pint for Science. Xènia Villalobos, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Anna.
La ciència també surt del laboratori, no passa per la ràdio, sinó que directament se'n va de copes?
Sí, exactament, això és el que pretén el Pint of Science.
Què és aquest projecte? De què es tracta?
Doncs Pint of Science és un festival de divulgació científica en el qual convidem els investigadors als bars perquè expliquen una miqueta a un públic no especialitzat el treball i la recerca que realitzen dia a dia. I així podem posar en contacte el públic no especialitzat en ciència amb els investigadors que duen a terme aquesta investigació.
Aquest any Barcelona ha tingut 15 equips científics en 5 locals.
Sí, exactament. Bueno, van ser 15 events paral·lels i no són ben bé 15 equips, sinó, bueno, vam comptar amb 33, si no m'equivoco, speakers, però no sempre eren del mateix equip.
Va bé que hagis fet esment d'aquest terme speaker, perquè aquest projecte va néixer a Londres.
Sí, exactament. Sí, va néixer a Londres el 2012 i ha tingut tant d'èxit que s'han anat extenent per tot el món. I aquest any van ser 9 països i, bueno, moltíssimes ciutats que ho van fer.
La intenció, l'objectiu és explicar la ciència, la recerca, sense intermediaris, però trobar aquests interlocutors, com s'aconsegueix?
Els interlocutors, vols dir...
Els científics.
Els científics, clar. Doncs això ho vam fer, bueno, vam fer una búsqueda amb el company en la coordinació, el Laurent Ladepech. Ell em va ajudar molt a fer aquest projecte. I, bueno, vam triar els investigadors i els científics en base a gent que coneixíem, professors d'universitat o gent que sabem que està molt, que està disposada a fer una miqueta de science outreach per la gent del carrer. I, bueno, només ens vam posar en contacte amb ells i va sortir tot molt bé, la veritat.
Hi havia possibilitat d'apuntar-s'hi per ser un speaker, en aquest cas, de la ciència als bars?
Bueno, per aquest any, com que era el primer any, no vam poder fer molta difusió i, de fet, vam començar una miqueta tarda en comparació amb els altres països. Doncs el Laurent i jo, i també amb l'ajuda del Raúl Torán de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, vam contactar directament als speakers que pensaven que podien, bueno, que complien els requisits de poder parlar en públic, d'un treball interessant pel públic en general, etc. Però per l'any vinent sí que volem que els científics, bueno, si volen fer alguna presentació, que ens ho comuniquin i farem el que puguem per fer el programa.
A més, aquest any poca difusió, però heu comptat amb investigadors de renom en molts àmbits.
Sí, tenim moltíssima sort perquè, per exemple, vam comptar amb el Xavier Trepat, que li acaben de donar el Premi del Banc Sabadell al millor investigador en biomedicina, menor de 42 anys. Ell va parlar ahir mateix, al Raval, i també, per exemple, comptem amb el Magic Levenstein, que treballa a l'ICFO, i, bueno, és un dels científics més reconeguts, o, si no és el que més, científic reconegut del seu àmbit.
De l'òptica quàntica. Sí. De totes maneres, els temes van en funció d'aquests investigadors, però també heu fet una mica de selecció. Quins són els temes que heu triat per aquesta edició que ja ha passat, però pensant en el públic que no té aquest contacte directe amb el laboratori?
Els temes es decideixen una miqueta amb els coordinadors nacionals de tot Pint of Science. Doncs aquest any ens van dir, per Pint of Science aquest any ens agradaria que tinguéssim aquests sis temes, eren sis en total. I després, com que no vam aconseguir suficients speakers per un dels temes, aquí a Barcelona vam fer només cinc. Uh-huh. Doncs és una miqueta en col·laboració amb tots els coordinadors nacionals dels diferents països que es decideix quins temes es tractaran.
Per tant, són temes que interessen en general a la ciutadania, perquè és el contacte directe amb el carrer.
Clar, exacte. Han de ser temes que siguin una miqueta comprensibles per tota la gent. Tot i així, per exemple, la física quàntica és complicat, però bueno, jo crec que tot i ser molt complicat, hi ha gent que es va apuntar i ho va passar molt bé.
Clar, també està aquí en la manera, l'habilitat de l'investigador de fer aquesta transmissió del coneixement. Això és un requisit important, no? I a més, sumar-ho a un petit sentit de l'humor.
Clar. La capacitat del speaker de fer la xerrada accessible a tothom és molt important. De buenas a primeras no sabem si el speaker té aquesta qualitat o no, però confiem en que, com que és gent que té molt bagatge, mucho bagatge, sí, en congressos i etcètera, almenys saben parlar en públic.
Clar, el que passa és que m'imagino, en aquest cas, Xènia Villalobos, que és una diferència important parlar a un públic especialitzat en la teva àrea, en el teu àmbit, que un públic poc habitual a aquests coneixements i, a més, en un ambient tan distès,
clar,
poc seriós.
Sí, de fet, sí que vam tenir alguna xerrada que va ser una miqueta més com si fos un lab meeting, però, bueno, no sé, a la gent li va agradar igualment.
Clar. I la prova és l'èxit que ha tingut aquest any, que ja s'està pensant en una propera edició per l'any que ve. Hem parlat dels investigadors, dels temes, però i els locals? Com van rebre la proposta?
Doncs vam tenir una miqueta de tot. En general, estaven molt oberts a la idea, però sí, estaven una miqueta preocupats pel tema de quanta gent vindria, si alguns... fins i tot ens van dir de... Sí, bueno, si ve gent, però vull que consumeixin almenys, jo què sé, 5 euros o 10 euros. I això no... Si ens deien això, no... Van preferir no anar a aquests bars, perquè no sabien què passaria.
Clar.
Però en general, l'acollida va ser molt bona i bueno, jo crec que els bars terminaron encantats amb la iniciativa, perquè estaven plens
Clar.
En 3 dies.
Realment és una iniciativa molt bona. Treure la ciència, treure el laboratori d'aquest espai tancat, sortir al carrer,
Exacte.
Fer divulgació, fer coneixement, i a més en un ambient com aquest.
Perquè saps què passa? Que jo penso que hi ha molta gent del carrer que vol tenir l'oportunitat de parlar amb els científics, i hi ha molts científics que també volen que la seva investigació arribi a la gent normal, sense intermediaris que poden malinterpretar, no?, el seu treball.
Clar.
I no hi ha molts espais on això pugui passar. Doncs aquesta iniciativa facilita molt això.
La recerca en directe és un exemple. Cada any hi ha més gent que s'apunta a poder conversar directament amb l'investigador. Aquesta és una altra iniciativa. Es tracta de fer divulgació. Aquest és el nostre propòsit també des d'aquest observatori aquí a Ràdio 4, que la gent conegui què s'està treballant, perquè en definitiva ens reverteix en tots nosaltres. Vosaltres heu aconseguit amb aquesta primera edició, com ha dit algun d'aquests speakers, desmuntar mites tot i ser científics?
Desmuntar mites, bueno, sí, jo sé que hi va haver alguns xerrades on van desmuntar mites, sobretot, per exemple, amb el tema del cànnabis i de les pseudociències. Doncs jo crec que la gent que va anar amb aquestes sessions sí va sortir molt, molt bé informada de tot això, perquè eren els propis investigadors que van desmuntar aquests mites. I, bueno, jo no vaig poder anar amb aquestes sessions i no sé com... Que es va dir finalment, però sí que pujarem a la web moltes d'aquestes xerrades perquè tothom pugui veure-les i que vegin que és això del Pint of Science.
Doncs nosaltres hem fet aquest primer tast radiofònic. Nosaltres agraïm a Xènia Villalobos, biòloga molecular, coordinadora d'aquest projecte Pint of Science a Barcelona, que ja podem avançar que hi haurà una segona edició, com molt bé ens explicava, que hagi estat aquí a Ràdio 4 en aquest programa també de transmissió del coneixement científic, i desitgem molta sort i que trobeu molts investigadors que vulguin sortir al carrer i sobretot que vulguin entrar en un bar i entre doncs, refresc i cervesa, diguem-ho així, doncs s'assumin al coneixement.
Sí, moltes gràcies, Anna. I abans de marxar voldria agrair a la Inés Garmendia i al Gaspar Sánchez, que són a Vitoria i són els nostres coordinadors nacionals, que gràcies a ells es va poder fer aquest Pint of Science aquest any.
Doncs gràcies a tots vosaltres.
Gràcies,
Fins
Anna.
Una propera edició. Gràcies.
Adéu.
Qualsevol fórmula és bona si ens permet accedir a la recerca i al coneixement científic, però sempre i quan el contacte sigui l'investigador. La setmana vinent, més divulgació de la ciència. Salutacions en nom de qui ha fet possible aquest observatori a Ràdio 4, a les Vies de Sol, Adolfo Rosado, dirigint i presentant Anna Banyeres. Gràcies i bona setmana.